amb un nam cap aquí, cap a Escamarí, migjorn, per allà Espies Català. Hem de parlar del Premi Ramon Llull, guardons atorgats pel govern, la màxima distinció, segurament, Balear, que enguany, entre d'altres personalitats, han reconegut a l'arquitecte formenterer Marià Castelló Martínez. Ell és llicenciat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 2022 i durant els seus 20 anys de professió ha dissenyat i dirigit l'execució d'obra nova i també intervencions de rehabilitació i reforma d'immobles existents, posant en valor i difonent elements del patrimoni cultural de Formentera. Així s'explicava. Entre les seves obres doncs, destaquen la restauració de la Torre de la Gavina, la d'Espies Català, la seva col·laboració també amb el Tour Gabrielet, el projecte de restauració del Fossar Vell de Sant Francesc o el Centre d'Esports Nàutics de Formentera a l'Estany d'Espeix. Ara mateix, a més, es troben gestint el projecte de recuperació i reforma de la Capella de Setanca Vella. El tenim aquí assegut amb nosaltres, de seguida xerrarem amb ell. Era fantasia, us cantaven els Pink Floyd en aquesta cançó Hey You. Molt bon dia, Marià.
Hola, molt bon dia, Bernat.
Escolta, t'agraden els Pink Floyd?
Sí, els escolto tant en quant.
Sabies que tres dels seus membres originals, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright, eren arquitectes? Estudiaven arquitectura?
M'ho vas comentar en una entrevista fa un temps.
Que ha passat?
Ho sé a través teu, ho sé a través teu.
Hosti, com us repeteixo, tu. Això és l'edat. Doncs sí, es van conèixer a l'Escola d'Arquitectura de Londres. No sé si cap d'ells va acabar. I sempre he pensat, no?, que és la música, doncs, que faria, doncs, un arquitecte. Kraftwerk, per exemple, també hi havia arquitectes allà. En fi, com et sents?
Molt content, no ho puc negar. La veritat és que ha estat una cosa que m'ha vengut molt, molt de sobte i encara me n'estic fent la idea.
Molt de sobte, eh?
Sí. Sí,
no hi ha així com els Oscars, com el Nobel de Literatura, no hi ha travesses de Ramon Llull? No et van arribar? Sones com a Ramon Llull?
No és com altres premis que saps de nominacions i de més. Aquí sona el telèfon el dilluns i...
Què era, qui era la presidenta? És la presidenta Armengol.
Van trucar de presidència, no? I en aquell moment, dius, no sé, et passa tot pel cap, dic, perquè em truquen, no? I quan et diuen tal, doncs...
No va ser Anna Francina, eh? Que sí. Anna Francina, ara et passarem a Anna Francina, et van dir.
Va ser això, sí.
Home, ja podia marcar ell el número, no? I esperar si responies o no. I que va dir, Maria, som Anna Francina, t'has guanyat el Ramon Llull.
Seria càmera oculta, segurament.
O sigui que, i t'ho va explicar, no?
Sí.
I t'ha donat o sigui, vas sentir que estava familiaritzada amb la teva obra o que s'havia pres la lliçó, els deures, havia fet els deures i va dir, Marià, és que t'ho han donat perquè els teus edificis, doncs això, són entre moderns i tradicionals i això ens agrada.
Això concretament no, però sí que coneixia alguna cosa, havia tingut la possibilitat de conèixer-me amb el lliurament dels Premis Sant Jaume l'any passat, en juliol, i li havien arribat, doncs, informacions i suposo que d'altres nominacions que suposo que el Consell havia fet arribar al govern balear i entre elles quizás va escollir aquesta, no sé amb quin criteri, però en qualsevol cas molt content.
Quina edat tens ara, Marià?
46.
46. 46 cap a 47 o...?
Sí, cap a 47, a l'abril, sí.
O sigui, que ets el 76.
Efectivament.
Un bon any. Escolta, clar, Sant Jaume l'any passat, enguany Ramon Llull, què és el següent? Quin és el sostre?
No,
el Nacional d'Arquitectura?
Què va, això... No...
Ni t'ho planteges?
Sí, ni m'ho plantejo, però és que sobretot he de dir que no sé molt bé el criteri que han fet servir. A mi m'afalaga moltíssim, però hi ha arquitectes a Balears que s'ho mereixen moltíssim.
Clar, això et volia preguntar.
Sí, sí.
Hi ha aquest... Hi ha molt... No ho dic pas que tu ho siguis, ni molt menys, però hi ha aquest síndrome de l'impostor, de vegades, que poden sentir a moltes persones que reben un reconeixement i que no se l'esperaven, no? O persones doncs, que estan en un àmbit destacant i que tampoc s'ho esperaven. Clar, ets molt jove. Mm-hmm. Ets molt jove, ets una persona jove encara. I tu dius, si tu fas esment doncs, aquests altres arquitectes a Balears, molt potents, per alguna cosa serà que te l'han dat, no?
No ho sé. També t'he de dir que molts d'aquestos que tenc en ment són tan joves com jo, o més, parlo d'en Carles Oliver, que és un poquet 2 anys més jove que jo, parlo d'en Jaume Mayol, en Irene Pérez, parlo de en Francisco Cifuentes, parlo de moltíssims arquitectes notables, destacats, reconeguts, que sincerament jo crec que estarien a menys la meva llista abans que jo, per rebre aquesta distinció.
Què volies ser de petit?
A veure, he de dir que des de molt... Des d'un infant, no sé, igual 9 o 10 anys ja deia que volia ser arquitecte.
Què dius ara? Sí, això no diuen mai els boixos.
Volen
ser davanter centre del Barça, bomber, policia...
Jo era molt dolent amb el metge. Futbol, la veritat. I sí, no, tampoc és que... Era completament infundat, no tenia cap familiar o no coneixia cap arquitecte. Sí, no sé, m'agradava el Lego i les construccions amb caixons de fusta que els meus pares de Sa Platgeta portaven a Casuelos i amb en Toni de Can Ximeu Miquel fèiem construccions. És el primer que record que tal vegada té una gènesis d'aquesta passió, però també t'he de dir que tota aquesta, diguem-ne, dèria o primera... de voler-ho ser era completament infonamentat perquè després, quan vaig arribar a Barcelona i vaig començar a estudiar, era molt diferent del que m'esperava, no? M'esperava una carrera que conjugués més la part tècnica i l'artística i llavors vine per una component humana, humanística, diguem-ne, vaig trobar algo que no m'esperava i que encara em va agradar molt més, no? Sort d'això, hagués pogut ser el contrari, no? Però sí.
O sigui que ens hem d'imaginar la Maria Castelló jugant amb el Lego i amb 9 o 10 anys dient, vull ser arquitecte.
Ho deia, ja dic, de manera que potser... Pues, inconscient, no? Però sí, des de petit.
Després suposo que el batxillerat el vas fer aquí, fora.
El vaig fer aquí, i es clou també.
No hi havia artístic?
No hi havia artístic, sí que hi havia ciències.
Ah, però clar, tu vas fer COU, perdona.
Jo vaig fer COU.
Tu vas fer BUP i COU,
efectivament. I vàrem fer selectivitat a Eivissa, me'n record que era... Anàvem tots en bloc, en aquell moment érem igual de 12 o 14 que fèiem...
I vas fer pures a batxillerat?
Sí, vaig fer ciències i geologia, vaig fer dibuix tècnic amb en Enric Riera, que és un excel·lent professor i que ens ha format molt bé. De fet, jo a nivell de dibuix tècnic vaig arribar a la universitat amb una formació molt bona comparada amb els meus companys.
Ets un bon estudiant, tres bones notes.
Sí, sí, era d'aquestos que estudiava, sí.
Estudiaves a casa, eres aplicat i vas anar amb una bona nota de tall.
Sí, si no podies entrar, això és veritat. Que me recordo que si durant, especialment el batxiller, pues, tenies, com que tenia aquesta fita en ment i sabia que la nota de tall era molt elevada i que companys que també hi havien volgut entrar pues, sempre estaven limitats per això, ho vaig treballar, sí.
Ja, ens diu aquí un oient, en Joanet d'Espinatà, diu, a l'escola ja feia unes maquetes que flipes.
Amb en Joanet me'n recordo que Sant Ferran, a 7è i 8è, amb us feien fent maquetes, efectivament, i jo vaig fer una de... Jo a 7è, vaig fer una de guix, que me'n recordo que vaig fer els plànols abans i tal, i la vaig disfrutar.
Vas fer els plànols, ja?
Sí, vaig fer uns plànols abans de fer la maqueta, sí. I jo encara me'n recordo, això, en paper quadriculat, coses que després mai fas, no? Però en aquella època me'n recordo d'aquells moments memorables, sí. Mm-hmm. Mm.
No, clarament...
Gràcies, Joanet, per recordar-ho.
Clarament es veu que hi havia... Com una crèdit, no? Com una crida, no? Hi ha aquesta... aquest geni interior, que hi ha gent doncs, que el sap interpretar, que el coneix i que sap dirigir la seva vida i carrera professional, intel·lectual, acadèmica, vital, cap allà, no? És el teu cas, no? Tu ja feies cosetes així i parlaves de l'Enric Riera i després Barcelona, l'etapa de Barcelona, uh-huh, formant-te acadèmicament. Dius que em va sortir molt content, que sí. Vas aprendre molt. No, a veure, perquè de vegades hi ha gent que ho té molt clar i arriba a la universitat i diu, per exemple, passa amb el dret, per exemple, mm-hmm. no? Gent que fa dret, jo vull defensar els pobres, mm-hmm. o gent economistes, no? Jo vull saber mm-hmm. com va el món, i els ensenyen doncs, a gestionar empreses i abandonen, no? Mm-hmm. Tu, en canvi, vas reforçar la teva determinació.
Sí, com et dic, anava allà pensant que faria matemàtiques, física, la part de química, jo que sé que, i evidentment dibuix i de més, però llavors vaig entendre que ràpidament, perquè això tardes poquet, que l'assignatura de projectes és troncal, és vital, i que allí concentres tot el que s'ha après en les diferents disciplines, no? O matèries que imparteixen. I allí he de dir que també vaig tenir molta sort, perquè de la meva etapa a Formentera, jo ajudava des de casa a la platgeta de Cambreres, estius, i vaig conèixer molta gent, i entre ells vaig conèixer la família Roca, en Josep Maria Roca, que també és tertulian vostre aquí a Ràdio Illa, que és arquitecte, i que amb el seu fill, amb en Sergi, vaig compartir pis durant 3 anys a Barcelona, i que a part de, diguem-ne, d'acolliment, en Josep Maria em va ensenyar moltíssimes coses de l'ofici, me va obrir les portes del seu estudi, on jo podia fer maquetes, on podia imprimir plànols. Estem parlant del 94, on a dures penes començàvem a fer servir l'ordinador per dibuixar. Vaig tenir moltes eines al meu abast que gràcies a aquesta família, concretament en Josep Maria Roca, em varen brindar moltes eines, no? I totes aquestes coses, companys boníssims de facultat, varen fer que el que em vaig trobar va ser molt millor del que esperava, no? I una ciutat que jo tenia 18 anys, gairebé no havia sortit de Formentera, te'n vas a Barcelona i era un medi hostil inicialment, recordo les ambulàncies sonant pels carrers i com nerviós que em posava, però on te vaig sentir com a casa meva, i vaig estar molt bé durant l'època que vaig estar allà.
Per algú que estudia i que vol fer carrera al món de l'arquitectura, Barcelona deu ser la millor ciutat d'Espanya en viure, no?
És magnífica. A més a més, pensa que el 94 acabàvem de viure les Olimpiades del 92, hi havia una producció arquitectònica de primer ordre. Jo, a més a més, vivia a la Vila Olímpica, en aquest, uh-huh. I era un lloc magnífic per sortir a passejar, per veure obres interessantíssimes que també estudiàvem a la carrera. Va ser un moment espectacular, realment. Tot, sí. I llavors hi ha hagut un munt d'operacions que han sigut referents europeus a nivell urbanístic, a nivell d'arquitectura. Sí.
Mm-hmm. Segueix construint a Barcelona, en qualsevol cas. Bé, també per tot el legat del modernisme i tot aquest edificis així, o el disseny de l'Eixample que et vas trobant amb,
sí,
amb raconets cada cop que hi passeges.
Sí.
Et volia preguntar també, tu els primers anys treballes a Barcelona?
Jo vaig treballar a Barcelona quan encara estudiava. Vaig col·laborar amb el despatx d'Ana Marta Elias Balaguer, amb el despatx d'en Víctor Rahola, que té un vincle estretíssim amb Eivissa, sobretot. Vaig treballar els estius amb en Salvador Roig i en Xavier Pallejà, els quals admiro moltíssim i em van ensenyar moltíssim de la professió.
Els estius ja venies aquí, treballaves aquí.
Sí, sí, els darrers anys, mentre feia el darrer curs i mentre feia el projecte final de carrera, uh-huh. També aixecava edificis, feia els primers projectes, col·laborava amb ells i era molt, molt polit.
Uh-huh. I això són els anys de formació, però quan surts de la carrera de format, que després tu expliques, no? L'any 94, doncs, en allà, doncs, aquest despatx, amb la gent de la firma, doncs, a Roca, uh-huh. ja feies servir ordinadors,
sí.
que, en fi, et sents afortunat perquè era el principi d'aquest món. Però, clar, l'arquitecte necessita constantment formar-se, una formació,
sí,
contínua, no?
Uh-huh. Així és. Així és. I de fet, des que vaig acabar la carrera, hi ha hagut un munt de coses que ens hem hagut de formar amb la distància. Jo tinc molta... Sento molta... estic molt proper al món de la bioconstrucció i amb aquest tema, doncs, evidentment, quan nosaltres estudiàvem, malauradament, pràcticament no se'n parlava de construcció en fusta o de transpirabilitat, de materials amb baix impacte de petjada de carboni, coses que ara són crucials, que ens tenen amb... que són... fonamentals per la nostra humanitat, diguem-ne, i pel futur del planeta, amb la qual els arquitectes tenim una part molt important a dir. Sí, sí.
Vas quedar uns anys més a treballar a Barcelona?
Mira, va passar una cosa bastant curiosa, i és que el projecte final de carrera va acabar bé, va acabar amb un bon 10, una matrícula d'honor. Uh-huh. El vaig explicar a Formentera, i llavors, i amb això és una cosa que li he d'agrair moltíssim a Isidor Torres, el llavors batlle de Formentera, em va fer ressò, els medis ho varen fer públic, i a partir de llavors em varen caure una sèrie de petits encàrrecs de l'administració, com varen ser un projecte paisatgístic, el Camí Vell de la Mola, que vaig fer juntament amb un company d'universitat, amb en Jaume Luis Sales, d'Inca, de Mallorca, i també una intervenció a la Torre de la Gavina, que va ser el llavors conseller del Consell d'Eivissa i Formentera, en Joan Mari Botja, que em va encarregar la restauració de la Torre de Defensa de la Gavina. No? Varen ser els primers encàrrecs públics que van fer que aquestes ganes que tenia de tornar a Formentera poguessin ser pràcticament immediates. No? Jo sé que aquests projectes vaig començar a treballar des de Barcelona, però això va ser, vaig acabar la carrera el dia 29 de gener del 2002, i el juliol estava fent ja el principi del trasbàs de material de Barcelona cap aquí per quedar-me aquí.
Vas poder establir aquí, però tota la teva família i treballant, o això no vol dir que durant aquestos pràcticament 20 anys, no? Pràcticament 30 anys de carrera, no?
Sí, entre la carrera i l'exerciment, sí.
Doncs sí. No tinguis encàrrecs fora de Formentera, no? Que em vas tenint... Déu-n'hi-do, no? Un dels primers encàrrecs, una de les primeres tasques que se t'encomanen, posar-te a rehabilitar pedra de fa 300 anys, no?
Bé, he dit en seguida, realment, la de la Torre de la Gavina va ser l'any 2005, jo ja feia 3 anys que exercia, però sí que s'havia difós, per exemple, doncs, la intervenció del Camí Vell de la Mola, s'havia difós que el projecte final de carrera va rebre el Premi Dragados al cap d'un any, com el millor projecte fet a les escoles d'arquitectura de Barcelona, perdona, de Catalunya, durant 2 anys, era bianual, i havia tingut algun altre reconeixement, que sé que el premi... No, això va ser després, l'Òpera Prima. Sé que hi havia hagut una sèrie d'indicis que varen fer pensar que aquí s'estava capacitat per fer-ho. No puc negar que quan ets tan jove afrontar un projecte de patrimoni d'aquesta envergadura se te presenten moltes interrogants, però jo ho vaig pal·liar amb moltíssima formació, amb moltíssima investigació, ensenyant el projecte amb altres companys i professors de la universitat amb qui admirava, i el seu criteri era molt, per jo, era molt important, i vàrem arribar a ses obres que vàrem concloure el 2008 a la Torre de la Gavina.
Aquells anys de bogeria urbanística a l'Estat, tota la dels 2000 fins a l'esclat de la bombolla 2008, estàs content que no els passessis a la península, que els passessis aquí?
Va ser molta sort. De fet, jo em vaig plantejar quedar-me a Barcelona perquè tenia moltes arrels i molts amics i feina en tenia, la que volgués allà. De fet, hi va haver algun despatx molt important que em va contactar per quedar-me allà. Però no, me venia molt de gust tornar a Formentera, i tots aquells anys que dius de la bombolla, jo vaig treballar tot sol, no tenia cap col·laborador, col·laborava amb altres arquitectes de manera puntual, però jo estava tot sol, ho dibuixava tot jo, ho feia tot jo, fins l'any 2008, que vaig tenir la primera lota, que na Sònia i Ben Jalal, una arquitecta d'origen marroquí, formada a París, que es va plantar a la porta de l'estudi, va dir que volia col·laborar amb jo com fos, i gràcies a ella vaig començar a poder tenir una mica més de vida personal, perquè llavors només treballava. Però sí, tota aquella època de la bombolla immobiliària jo estava treballant tot sol, i tenia molt pocs encàrrecs, i els feia, com ara, molt a poc, a foc lent i amb un volum molt contingut. Amb la qual cosa, sí que és veritat que quan va esclatar jo el vaig notar poc, perquè tenia molt poca feina i me'n feia falta molt poca per subsistir, diguem-ne. No?
Dius que treballes a foc lent. Sí. Que treballes molt a poc, que...
En silenci. No.
Se'm permet la broma, m'acaba d'ocórrer una miqueta com s'atorquen les llicències aquí a Formentera, no? A foc lent. Les llicències de construcció. Però, clar, perquè la gent deu pensar, els arquitectes no? Li preguntes a qualsevol persona que no conegui una miqueta del món, fan els plànols i de tant en tant visiten l'obra i avall, no?
Bé, no vull dir que aquesta fama no l'haguem merescut, quizà, per algunes pràctiques durant alguns temps. Jo recordo, perquè també m'ho havien explicat els de casa, no?, que a l'època dels anys 70-80 realment hi havia tècnics que exercien l'arquitectura així, no?, que pràcticament només els veies els dies que entregaven el projecte i quan feien el final d'obra, no? Clar, això ha fet molt de mal a la reputació, a la idea, no? De fet, jo encara recordo que, com un pare em deia, que a vegades anava algun professional amb un croquis del que volia, no? I pràcticament allò era el que li feien, no? I ara no vull dir que no escoltem els clients, però intentem afegir valor i afegir una solució en base a el que ens demanen, no? I que jo crec que és el que... Si no és malament, no? Quina llàstima, no?
Seria... Sí, que l'arquitecte ha de tenir capacitat de persuasió, també. Ha de ser un seductor, no? Dic, alhora, doncs, perquè, clar, ve el client amb una idea molt clara i tu dius... I dius, hòstia, no, t'estàs equivocant. Perquè tu ho veus claríssim, no?
Bé, a vegades sí que veig claríssim que hi ha coses que són més que equivocades, són contradictòries, i el que hem de tenir la capacitat és de fer-los entendre com no es pot tenir tot, com s'ha d'escollir, i com que a vegades s'han de prioritzar les coses, no? I fer palès aquesta inconsistència, no?, del seu argument. I també saber escoltar, perquè moltes vegades nosaltres també tenim, com qualsevol persona, prejudicis i llavors dones compte de que tenen raó, no? I m'ha passat, per supost, i aquesta capacitat d'escoltar jo crec que és algo fonamental en la nostra professió.
No treballes des de casa, treballes des del teu estudi?
Ara sí, però durant pràcticament 15 anys vaig treballar i viure al mateix lloc, amb el qual gairebé sempre estava treballant.
Treballes de matins, matins i tarda?
Matins i tardes, i caps de setmana alguna vegada.
Què dius?
Bueno, però perquè mentalment no desconnectes i a vegades tens alguna cosa al cap, et veus alguna cosa que no té aparentment res a veure amb el que estàs fent, però com el teu subconscient ho enllaça, has d'agafar el quadern i agafar unes notes, fer un dibuixet i en llavors ho desenvolupes, no? Però si és una professió que... perquè t'agrada, vull dir, perquè no ho fas perquè sigui... Si a vegades tens un lliurament i ja has de pringar el cap de setmana, no? Però la major part de les vegades que agafes el quadern en cap de setmana és perquè et ve de gust.
Escolta una cosa, com veus arquitectònicament Formentera? Ja sé que és una pregunta molt vaga, molt àmplia, en el sentit, ha canviat l'illa, doncs, en 30-40 anys, s'ha construït. Creus que hi ha una idea de conjunt, una harmonia?
És una pregunta difícil de respondre. Però el que està clar és que el que més ens agrada de l'arquitectura de Formentera es va fer en una època en què les coses es feien de manera lenta, que es feien amb pocs recursos, amb molt d'enginy i amb molta cura pel que es feia, no? I en canvi, quan hi ha molts recursos, quan hi ha molta pressa, quan hi ha molt de creixement, això es tradueix normalment en una menor qualitat arquitectònica, urbanística en general. I... no sé, l'abundància moltes vegades pot ser una arma de destrucció, no? I jo crec que això està passant a Formentera i qualsevol banda que té doncs un creixement ràpid, no? I a veure, Formentera, qui sap, potser comparat amb Eivissa han sigut més continguts, és veritat, i hi ha hagut molts moviments socials que ho han impedit, però tot i això d'aquí no es pot negar que Formentera té una pressió de creixement molt important, inclús avui, a dia d'avui.
Creus que, en aquest sentit, doncs, que són les llicències tard, també va bé per intentar, doncs, pal·liar, doncs, aquesta pressió, aquesta voluptuositat a l'hora, doncs, de construir ràpid?
A veure, és veritat que moltes...
Perquè ha de ser molt frustrant, no? Perdona, disculpa. Sí. Per gent, doncs, que ja ho té tot engestit o que creu que ho té engestit, esperar...
És veritat que sí, jo conec alguns casos bueno, és que la gent, poso en algun cas de Formentera, que li fa falta i és realment és dolorós, no? Però també és veritat que hi ha una casuística de normatives que conflueixen a la nostra illa i que moltes d'elles no són, que no s'informen aquí, sinó que són informes externs que per posar un exemple proper, Recursos Hídrics a dia d'avui està informant a 3 anys, no? I algun que jo conec està fins a 6 anys. És moltíssim. Amb això no vull dir que no es puguin millorar les coses, però sí que és veritat que aquesta casuística ens influeix moltíssim. A nosaltres, personalment, el meu estudi, que és minúscul, m'us va bé per reflexionar els projectes, per millorar-los, per conèixer millor el client, per acabar poques vegades el bàsic, des de que el presentam fins que després fem el projecte d'execució, no l'evolucionam, no? I quasi sempre és per millor. I bueno, jo les adversitats intento convertir-les en oportunitats, i en aquest cas jo personalment no em queix. No vull dir que els meus clients, amb molta raó, a vegades desesperin, no? Però en altres com a estudi mos va bé que sigui així.
Creus que, clar, entenem tots la controvèrsia, la polèmica i la problemàtica, doncs, de l'habitatge a Formentera, que, en fi, és comú a molts llocs. Ja no només el llevant, diríem, espanyol, sinó d'altres bandes, doncs, de l'Estat i, per descomptat, d'Europa. És un tema... Aquí l'arquitectura també hi entra, no? Tu, per exemple, Formentera és molt petita, però hi ha idees, no? S'estan construint a altres bandes, doncs, coses més funcionals. No? Hi ha projectes més funcionals per donar, doncs, a cabuda a la gent que ho necessita, a la gent pròpia, doncs, dels indrets. Com es resol aquesta equació d'habitatge car, perquè és un habitatge car també en la construcció, perquè els arquitectes, doncs, cobreu, els materials són cars, tot és car aquí, i la falta, doncs, d'habitatge. Des del punt de vista de l'arquitecte, perquè entenc que el mercat, doncs, segueix unes dinàmiques i aquí no hi teniu molt a dir, no? Si la gent, doncs, lloga, doncs, prefereix jugar a turistes per llogar, doncs, a residents, en fi, és la seva decisió. Perquè els arquitectes a vegades pensen aquestes coses, l'urbanisme i l'habitabilitat, que els indrets, que els pobles, que les ciutats siguin amigues dels seus residents.
Sí, sí. Amb això tenim molt a veure, amb temes d'urbanisme, amb temes d'habitatge. Abans ho comentava amb en Pepo, que comentava d'un projecte que havia vist recentment, i jo li deia que a vegades no és qüestió de quantitat, de superfície a vegades, sinó de qualitat, no? A vegades espais relativament petits poden tenir una qualitat magnífica, no? I ser llocs magnífics on viure, no? I per això, a un lloc petit com a Formentera, on la superfície i el metre quadrat, pues, tant de sol com de construcció som cars, saber aprofitar-lo, i jo que sé, i coses com les que està fent l'Ibavi, no? Que també des d'aquí voldria aplaudir la seva tasca, no? No només per crear habitatge públic, sinó per fer-ho tenint consciència des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista climàtic, fent unes propostes que des dels seus concursos d'arquitectura promouen que els seus edificis tinguin una petjada de carboni baixíssima. L'exemple arxipremiat i de gran valor arquitectònic de Sant Ferran ho és, però també el que s'està a punt de començar a construir a Sant Ferran, que ja té llicència, i que són aquestes habitatges dotacionals que vaig tenir la sort d'estar amb el jurat a Palma, multidisciplinari i amb figures tan relevants com Stephen Bates des de Londres, que va venir per formar part d'aquest concurs i al qual es va presentar moltíssima de gent. I la proposta guanyadora és una proposta que, tot i el continguda que és a nivell de superfície, té una qualitat material excel·lent, no? I és algo que des de l'Ibavi no va ser algo puntual que els va portar a la cima, no? amb el Premi FAT, amb tants reconeixements que va tenir aquesta obra, sinó que va ser la, la, la cornerstone, la pedra angular d'un munt d'edificis que s'estan fent ara a Eivissa, a Menorca, a Mallorca, i que són tots ells un canvi de paradigma. I l'Ibavi s'està convertint en el client que voldrien tenir moltíssims d'arquitectes per poder portar a terme les seves conviccions a nivell d'arquitectura, de construcció. No? I el fet està en que hi ha un munt d'arquitectes d'estudis d'arquitectura de Barcelona i del resta de l'Estat que es presenten a concursos a l'Ibavi a les Illes Balears. No? I amb el tema de l'habitatge, és un tema supersensible, és un tema que és realment és de primer ordre, no? Perquè per tothom és crucial, per tothom que treballa a Formentera, però que en sectors com el sanitari o especialment el docent, no? Els nostres professors, no? Els mestres dels nostres fills, que ho pateixen moltíssim i que, si no tenim bons mestres, com volem conrear una societat que seran els nostres futurs polítics, la gent que conduirà la nostra illa en el futur, no? I, per tant, en temes d'habitatge s'hauria de fer alguna cosa, no sé, amb els cossos de seguretat, la Guàrdia Civil té allotjament garantit, no? I en canvi, no és així amb el sector educatiu o amb el sanitari, no? Tal vegada, si hi hagués millor formació, farien falta menys cossos de seguretat, no vull dir que no facin falta, no? Però la formació és fonamental, no? I quanta més formació tinguem, inclús a nivell sanitari, o que sé, d'hàbits d'alimentació o el que sigui, menys aniríem als metges, no? Vull dir, al final l'educació és fonamental. I aquí sí que l'habitatge, i els arquitectes poden fer, però també la part política té molt a dir, és algo crucial i que crec que ens haurien de plantejar.
Home, és que són molt importants els controls de la rotonda. Escolta una cosa que volia dir, te reformularé la pregunta d'una altra manera. No t'avorreix Formentera urbanísticament, arquitectònicament? Un arquitecte no necessita de constantment formar part d'alguna manera, empapar-se dels debats de com reformular les ciutats, visitar-les, veure-les, mira què hem fet aquí a Barcelona doncs, amb aquestes superilles o amb aquesta idea de la ciutat del quart d'hora o mira què hem fet aquí doncs, el 22 arroba, no sé, per parlar d'una ciutat que conec, no? Però podria dir qualsevol altra. Mira València, que bé com han fet, la rehabilitació dels barris que abans eren molt degradats... No t'avorreix Formentera en aquest sentit?
No, en absolut. No. És veritat que tot el que dius és de primer ordre i que segueixo una mica amb la distància i quan faig algun viatge aprofito per veure. De fet, aprofitant aquest desplaçament a Palma per recollir el premi, la setmana que ve, el mateix dia 28 a les 4, en Carles Oliver ofereix una visita a uns estudiants que estan per allí i fan una visita a les HPO de Salvador Espriu. I m'han convidat a anar-hi i aniré amb molt de gust. No? Però no m'avorreix. També perquè exercim l'arquitectura des de moltes escales, és a dir, de la paisatgística, l'arquitectònica, el disseny interior, el disseny de producte, i això fa que sigui heterogeni i que no estem constantment fent el mateix, i això crec que és el que també enriqueix la nostra professió.
La Llotja, un edifici polit, no?, per rebre un premi.
Gòtic civil, no podria ser un lloc millor.
Un lloc que... En fi, que hi ha nau,
sí,
de vora la mar.
No pot ser millor.
La setmana que ve, el Ramon Llull. Escolta, et proposo un repte, Marc. Ai, Marc, Marià. Et proposo un repte. Vine un dia al meu barri, a Ses Verdetes. Et donaré la mà. No pateixis que anirem caminant junts de la mà. I així impedirem doncs, que tinguis doncs, en fi, un cobriment.
Ostres.
Com arreglem el meu barri? Urbanísticament, no tenim voreres, les cases es van construir sense cap mena doncs, de... En fi, bueno, i se n'hi deixen fent, que hi ha obres allà que no em deixen fer la migdiada. Però, no, clar, vull dir, és que Formentera són les cases polides que tenim en segons quines bandes i tal, la rehabilitació és amb les però també tenim aquests nyaps entre cometes.
Absolutament, i de fet, Ses Verdetes seria un emplaçament perfecte per fer un concurs obert i internacional, si pogués ser, per un concurs d'idees per veure com des de l'urbanisme, des de l'espai públic, es pot millorar el que s'ha fet des de la iniciativa privada amb l'aplicació de la normativa vigent.
Molt bé, Marià Castelló, gràcies per visitar-nos aquest matí, perquè, en fi, hem parlat de molts temes diversos, així, amb una conversa, improvisant una miqueta. M'interessa molt els arquitectes i el que expliquen, sobretot, doncs, de la relació de l'arquitectura, doncs, amb la cultura, amb lo social, amb l'econòmic, i del disseny, doncs, de les ciutats, els pobles i tal. Un dia podríem parlar també de com, diríem, de si es pot dir que s'ha fet satisfactòriament o no les reordenacions, les peatonalitzacions dels pobles de Formentera, com Sant Francesc, Sant Ferran i tal, i també doncs, tenir-hi doncs, elements crítics, no? Perspectives crítiques a l'hora de parlar-ne. Però bueno, això serà un altre dia, ja ho muntarem, no pateixis.
Molt bé, perfecte.
Estàs entretingut a casa amb una nena que va cap als 3 anys, no?
Cap als 3 anys, no, mai, ara en s'abriu també. Sí, no ens avorrim. De fet, ara, gràcies a ella, diguem-ne que valores molt més els pocs minuts que tens de temps entre una cosa i l'altra, sí.
Dibuixa, pinta?
Sí, té. El seu padrí li va regalar una pissarra i allà practicar, dibuixar, estan molt actius, sí.
Maria, que vagi molt bé la setmana que ve. Disfruta-ho a la llotja i molt bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies, Bernat.